Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere a seguidors de Junsos de 8 a 9 de la nit, si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
els dimarts
de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.
Benvinguts un dia més al programa Jazzlu. Estàs a Radio Pego. Avui tenim un dels grans trompetistes de tots els temps. Ja veureu. Una meravella, és un disc dels anys 70. Anomenat On the Corner. És d'un trompetista, director d'orquestra i compositor de jazz estadounidenc. Este disc va ser gravat a juny, de juny a juliol de l'any 72, i va ser llançat l'11 d'octubre de ese mateix any per Columbia Records. L'àlbum explora, no, el jazz fusió, explora el funk d'estil Stone de James Brown, la música experimental de Carl Hayes Stockhausen, el free jazz de Ornette Coleman i l'obra del seu col·laborador també, Paul Buckmaster. Tots altres, Miles Davis, On the Corner. Avui així al programa Jazzlu, estàs a Radio Pego. Anem en la On the Corner, la cançó que dona nom a este disc.
Thank you.
On the Corner va ser un, per part d'un intent de Davis per arribar al públic afroamericà més jove, que en gran mesura havia abandonat el jazz per escoltar funk i rock, no? Pues no va arribar perquè, bueno, es veu que Colòmbia no va fer prou marketing dirigit a esta gent, i no va, va ser un dels discs menys venuts de Davis. Continuem escoltant New York Girl. Thank you. Davis, estem escoltant així de programa Jazz-lo, estàs a Radio Pego. Les sessions de gravació d'aquest àlbum, van comptar en la formació canviant de músics, entre ells el baixista Michael Henderson, el guitarrista John McLaughlin. En este clar estava o Chick Corea o Irby Hancock i en Davis, Miles Davis, tocant la trompeta en un pedal de guagua. Que fa distorsió, pues, la paraula diu. Després ja Davis i el productor Teo Macero, de Maseroff. Després van empalmar i van editar diverses tomes per a crear composicions, no? I, bueno, la caràtula del disc, pues, són... dibuixos animats, però són sense estar animats, no? Però són personatges quotidians afroamericans urbans, no? de qualsevol barri, des de principis dels 70, d'ahí a Nova York, bueno, Harlem o el Bronx, suposa, no? Pues aquests dibuixos que té la porta, que no és cap de músic, la porta darrere ells Miles Davis continuem en la cançó de Vote for Miles. Thank you.
We'll be right back.
Miles Davis, On the Corner, l'àlbum que va treure en l'any 72, que, bueno, volia arribar al públic més jove i que s'havia passat el jazz a escoltar funky i robes, no? Pues va ser l'últim àlbum d'estudi de Davis, que en la dècada dels 70, que va fer com a obra completa, i posteriorment va gravar de forma desordenada i, bueno, es va centrar en les presentacions en viu abans de retirar-se temporalment en l'any 75, 1975. Continuem en Black Satin, Miles Davis. Thank you. Aquesta cançó, no? Black Satin, es va llançar com a senzill Molester, no? Que és com a pedrasta, no? Molester. Traduïa així, no? Es va llançar a Xina. Continuem. Miles Davis, avui així el programa Jazz Lou, On the Corner, el disc On the Corner, que podria, si algú està escoltant-me i produeix música techno, podria gastar aquestes cançons i ficar-les una base techno, drum and bass, la vagina, house, una proposta. Continuem en One and One, Miles Davis.
Thank you.
Del 72 Davis comença a concebir On the Corner, que és el disc que estem escoltant avui, com un intent de reconectar en el públic jove afroamericà, bueno, que havia abandonat el jazz pel funk. Va dir que no li importa qui compra el disc, sempre i quan arribi a la gent negra, per a que em recorde quan em muiga, i no toco per a ningú home blanc. Vull sentir a un negre dir: sí, m'agrada Miles Davis, On the Corner. Continuem en esta rara i no, perquè a partir d'ací, bueno, el que conega Miles Davis sap que va ser un innovador i va ser una persona que va mesclar fins a la seva mort, i va contribuir a la creació de creació i mescles de diferents tipus de música, diguem, música negra, per crear-ho així d'alguna manera, música del carrer, de barri, de la gent que passava fam i penúries, i bueno, a través de l'art, de la música, es podien expressar. Helen Boot. We'll be right back. Les sessions de gravació d'este disc van començar en juny de l'any 72, 1972. Clar, era un disc que tenia dos cares. Consistien en ritmes repetitius de bateria i de baix basades en un enfoc modal d'un sol acorde. Bueno, la versió final edita a partir d'hores d'improvisacions en formacions canviants, respaldada sempre pel baixista Michael Henderson. i altres músics que van participar en la gravació van ser mateixa el guitarrista John McLaughlin, el baterista Jack DeJohnetti o Billy Hart i els teclats Herbie Hancock o Chick Corea, per exemple, van tindre més teclats o mateixa el sentiu l'estables índies era de Magwandishi era percussionista en Herbie Hancock, Benny Maupin, el trompetista de Vents de Herbie Hancock també, d'aquest moment que tocava, va tocar el clarinet baix, i pues tenien de saxofonista tenien a Dave Leitman. Bueno, l'historiador de jazz Robert Gluck va dir que la gravació funciona en dos capes, no? Una maraña relativament estàtica i densa de pulsos rítmics proporcionada per el atac percussiu de la guitarra de McLaughlin, els múltiples percussionistes i les línies de baix de funk de Henderson, a més de remolins de clat sobre els que els músics de vent improvisaven, segments de tabla i sitar proporcionen un canvi d'ambient i ritme. A part de Black Satin, la major part del material consisteix en extensos bumps i capes rítmiques. Miles Davis que innovant sempre i redescobrint la música. Bé, pues fins a ser el programa d'avui, vos deixe el Mr. Freedom X, Miles Davis on the corner. Fins aviat. Thank you.
Cool.